Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
És gairebé un quart de sis de la tarda. La propagació del coronavirus podria tenir un impacte sobre l'economia de més de 280.000 milions de dòlars. Aquest primer trimestre de l'any són càlculs de la consultora Capital Economics en un informe que avisa que si els seus pronòstics es compleixen, veurem com el PIB mundial no creix per primer cop des del 2009. Estimacions també pessimistes les que fan els bancs d'inversions JP Morgan o UBS. I ha vist també des del Banc Central Europeu, on la seva presidenta, Christine Lagarde, diu que cal estar en alerta i ha situat el coronavirus com una nova font de preocupació. Així ho ha dit davant la Comissió d'Assumptes Econòmics del Parlament Europeu.
Ara tenim aquestes notícies de la Xina sobre el coronavirus i encara no sabem del cert quins efectes tindrà sobre l'economia xinesa i de tot el món. I per tant hem d'estar en alerta i ser pacients. Aquestes pandèmies tendeixen a tenir efectes i després, quan es contenen, l'economia torna a recuperar-se. Això és el que va passar amb el SARS fa uns anys. Però cal veure com evoluciona la malaltia i de quina manera es propaga en el temps i en el territori.
A Nova York hi tenim el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos, Xavier. A veure, nosaltres ja ens semblen molts calés. Sembla que hi ha unanimitat, que aquest impacte econòmic serà molt important. De fet, es calcula que serà 7 vegades superior en xifres absolutes al del SARS, que va ser de 40.000 milions de dòlars, i 280.000, déu-n'hi-do. No sé si ens pots explicar l'abast d'aquesta afectació.
A veure, primera, no és veritat que hi ha unanimitat. Acabeu de sentir la Christine Lagarde dient que no tenim ni idea ni de quan durarà ni de si serà molt important. Sí que és cert que hi ha estimacions. L'abast, 280.000 milions de dòlars, per entendre's, és una mica més que tot el que guanyen tots els catalans junts, eh? Per tant, diries, seria com eliminar de tot el món tot el PIB o els ingressos que tenen que té Catalunya. Però pel tema de la unanimitat, és molt difícil fer prediccions de quin serà l'impacte real, perquè diguem, l'impacte de la malaltia ja es veu, la malaltia per se, sí, és petitet. Diguem, el número de morts és ridícul comparat, que són uns pocs centenars, comparat amb els 500.000 morts que hi ha cada any de la grip. La grip, que cada any mata a 500.000 de persones arreu del món.
Ara mateix el coronavirus, comparat... ho estava mirant, estem parlant de 1.014 morts.
1.000 morts, doncs, escolta, una fracció diminutíssima del que fa la grip. El problema que té és que, com que és una malaltia nova, perquè acaba de passar, diguem, a fer la mutació de les espècies, diguem, de passar d'estar en els animals a estar en els humans, és una cosa que crea incertesa, i, per tant, l'impacte real que té és el que és el producte del pànic dels humans. Com que no coneixem què és, doncs entrem en estat de pànic, cancel·lem viatges, cancel·lem turisme, cancel·lem conferències, tanquem xarxes productives, de sobte aquesta ciutat, el govern xinès el que fa és doncs, crear una zona de quarantena que inclou 3 ciutats, que bàsicament són 40 milions de persones, que són part d'una xarxa mundial de producció, i per tant, per exemple, molt especialitzats, per exemple, en cotxes, components de cotxes, i com que ells paralitzen la producció de components de cotxes, les fàbriques de cotxes de tot el món de sobte no tenen components i han de també parar, i per tant l'impacte que es crea és gegant, però conseqüència del pànic, conseqüència de que les autoritats no saben ben bé què fer i la solució que adopten és, doncs, tanquem-ho tot. La gent té pànic i la solució que adopta és doncs, deixar de fer de turista, i com que no sabem ni quan durarà aquest pànic ni quines seran les conseqüències d'aquest pànic, per exemple, encara ara no sabem si es farà el Mobile World Congress, no?
Exacte.
No tenim ni idea. Si l'impacte sobre l'economia de que es faci o no es faci és molt diferent i no tenim ni idea si es farà. Tampoc tenim ni idea quan durarà aquest pànic, no quan durarà la malaltia. I pot arribar a passar que la malaltia segueixi, com segueix la grip, però desapareix el pànic. La gent no té pànic de la grip, no cancel·lem el Mobile World Congress perquè hi ha uns senyors al Japó que han agafat la grip i i havien de venir cap a Barcelona a fer el Mobile World Congress, no? És a dir, podria ser que la malaltia seguís, però que el pànic desaparegués. La gent digués, ah, no passa res, no és una malaltia tan mortal com ens havien dit, és més o menys igual que una grip, i per tant seguim com amb la grip, és a dir, seguim treballant normal, viatjant normal, fent els congressos normals, i com que no tenim ni idea ni de quan durarà el pànic ni de quin és l'impacte real d'aquest pànic mentre es duri, perquè no sabem si es cancel·laran, si hi haurà turistes, si no hi haurà turistes, doncs a mi em sembla molt agosarat fer aquest tipus de prediccions ja tan exactes que diuen, escolta'm, es perdran 200.000 milions de dòlars. Jo estic més aviat amb la Lagarde, que el comentari que ha fet és bàsicament no tenim ni idea, hem d'esperar a veure com evoluciona.
L'afectació del coronavirus ara mateix, des de fa una hora d'aquesta informació, és que hi ha 42.708 casos confirmats a la Xina, 1.017 persones han mort a la Xina pel virus i fora de la Xina 393 casos en 24 països amb una mort.
T'anava a preguntar, Xavier, a veure si ens pots ajudar, quina és la perspectiva mediàtica des dels Estats Units del coronavirus? Ho dic perquè aquí, dia sí, dia també, és portada als informatius, a les xarxes socials, a les pàgines web. Quina cobertura n'estan fent els mitjans nord-americans?
També, ja està tothom en estat de pànic i diguem, però és per culpa del desconeixement. És una malaltia nova. L'impacte, aquestes dades que ha dit la Montse, són petites. Insisteixo, morts per culpa de la grip estem parlant de 500.000 cada any. Aquí als Estats Units, només als Estats Units es moren 60.000 persones cada any de la grip. I escolta'm, quan algú agafa la grip no tanquem tota la ciutat perquè hi ha un senyor que ha tingut la grip a Barcelona. Per què? Doncs perquè és una malaltia coneguda, que mata molta gent, però que és coneguda, i com que és coneguda, doncs no entrem en estat de pànic. El mal real sobre l'economia el fa el pànic, no la malaltia.
Avui he vist imatges que no havia vist fins ara d'avions buits. És a dir, passatgers que han penjat a xarxes socials, a vols, no? I que normalment a l'hora i en el moment que ho estaven fent, doncs normalment eren molt plens, doncs avions buits. Hi ha una altra dada...
Això és conseqüència de la globalització de la informació.
Ara t'ho anava a preguntar.
La informació que viatja rapidíssimament, de sobte la gent diu, escolta'm, hi ha uns xinos que tenen no sé quina malaltia, doncs llavors quan la gent veu un xino surt corrents tothom, escolta'm, hi ha un xino a l'avió, doncs baixem tots de l'avió. I això et pot crear casos de pànic, casos de discriminació, casos de problemes greus, però és culpa de la rapidesa amb la que es trasllada la informació. Mira, al segle XIV va haver-hi la famosa pesta bubònica, sí. que va tardar dècades, va venir, sembla que de Mongòlia, els mongols que van invadir tota Europa van arribar fins a Pèrsia, la van portar fins a Pèrsia, des de Pèrsia els mercaders italians la van portar amb les rates que eren les que realment portaven la malaltia, doncs amb aquesta les rates pujaven als vaixells i aquí va arribar a Europa i al final va acabar matant a més de la meitat de la població, tant a Àsia com a Europa. La meitat dels europeus van desaparèixer i això són moltes desenes de milions de persones. Aquí qui va matar realment a la gent era la malaltia. Diguem, el que va produir mal va ser la malaltia, no la informació. Si en el segle XVI, en el segle XIV, com em passa això, hagués hagut una malaltia que afectava aquests números que deia la Montse, 20 i pico mil persones, amb 1.000 morts a la Xina, escolta'm, això a Europa no hagués passat res. A Europa no hagués passat res, senzillament perquè ningú se n'hagués adonat.
No, ningú hagués sabut.
Ningú no hagués sabut, no hi havia cadenes de producció globals, les fàbriques d'Europa no haguessin dit escolta, més que no ens arriben les peces de la Xina, perquè això no passava, no hi havia grans convencions, no s'hagués cancel·lat el Congrés Mundial de Vidriers de Murano, que això seria l'equivalent, no sé si hi havia Congrés Mundial en aquella època, no? però
seria
l'equivalent al Mobile World Congress.
Ara ho acabes de dir, m'ho he imaginat, i seria magnífic, perquè quan ho vas a veure és preciós. Sí.
No sé si hi havia Congrés Mundial de Vidriers, però bueno, seria una cosa que hagués pogut passar i això no, el Congrés de Murano no s'hagués cancel·lat, no hagués tingut cap efecte. És a dir, l'efecte és la immediatesa de les notícies. Escolta, s'estan morint unes quantes persones a la Xina, tanquem el Mobile World Congress. Acabeu de dir la notícia de que una empresa aragonesa ha cancel·lat l'avinguda de Barcelona. Escolta, no hi ha cap cas a Barcelona, no hi ha cap cas a Aragó. I per què cancel·len aquesta gent el Congrés, diguem, l'avinguda al Congrés, pensant que amb això salvaran els seus treballadors del contagi? Escolta, és una bestiesa. Però aquesta, diguem, la propagació, el bombardeig constant de notícies, de tuits, d'arreu del món, de crear un estat de pànic, i realment, com he dit abans, el que crea realment el problema és l'estat de pànic, no?, la malaltia.
Moltes vegades ens ha explicat el professor com qüestions psicològiques afecten a l'economia, no? I la tant, por, el tant. Pànic, no? Estem parlant d'un ésser viu, totalment.
Sí, sí, sí. Sí, sí. A veure, una cosa, deixem-me dir una cosa, que realment tindrà un... El que jo crec que tindrà un impacte més gran és una cosa que no s'està parlant massa, però que jo crec que és la clau de tot això, és l'impacte que tot això tindrà sobre el lideratge polític xinès. La Xina, com sabeu, s'ha convertit en una mena de, no sé com dir-ho, de vigilocràcia o controlocràcia, on els dirigents, gràcies a les tecnologies, a la intel·ligència artificial, les càmeres, controlen totalment o volen controlar totalment a la seva població, i diguem, tenien una mena de contracte social que bàsicament deia: escolta'm, vosaltres, ciutadans, renuncieu a la vostra llibertat, renuncieu a la democràcia, renuncieu a la llibertat d'expressió, no tindreu accés a Google perquè nosaltres us donarem un Google totalment censurat, vosaltres renuncieu, no protesteu per això, però a canvi nosaltres us donarem creixement econòmic il·limitat. I això pels xinesos és una cosa que val molt, perquè recordeu que als anys 60, quan el Mao Tse-tung va fer la política del gran salt endavant, els xinesos van tenir 50 milions de morts de gana. És a dir, als anys 60, vull dir, encara hi ha molta gent que recorda aquella època de misèria absoluta de la Xina, i per tant, ells diuen: nosaltres renunciem a aquestes llibertats, a canvi el govern ens dona creixement econòmic, prosperitat material il·limitada i una gestió eficient de tot. Tot això ho controla tot el Partit Comunista, gràcies a la seva eficiència eterna, i qui ha viscut molt d'aquesta imatge és tots els presidents, des de Deng Xiaoping, des del successor de Mao fins a l'actualitat, però sobretot l'actual. El Xi Jinping és un tio que ha posat molt d'èmfasi en: escolteu, és veritat que jo, diguem, us retallo les llibertats, però confieu en mi, jo sóc un bon gestor, ho estem fent superbé, estem atrapats en els americans i aviat serem els líders mundials. Doncs bé, aquesta malaltia el que ha fet és obrir els ulls de la gent i dir: compte, que això no és veritat.
No s'està complint el que ens han promès, no?
Exacte. La història del oftalmòleg aquest, que és el primer que va descobrir l'enfermetat, un tio que es va contaminar ell. Diu: escolta'm, un client m'ha contaminat a mi, m'ha donat un virus que és nou, que el va mirar en el microscopi i diu: això és que té una corona al voltant, això no és un virus, això és un coronavirus no normal. I ell va avisar les autoritats i dir: escolta'm, cuidado, vigileu que els altres metges del meu hospital estan en perill perquè hi ha un virus nou. Això va passar al desembre, a principis de desembre, dos mesos abans de que la cosa es fes, de que la cosa explotés. Doncs bé, aquest senyor el posa a la presó i aquest senyor acaba morint.
Sí, senyor.
I això fa que tota la gent de la Xina, diguem, aquest senyor s'hagi convertit en un heroi. De fet, hi ha un moviment, diguem, a les xarxes socials xineses, on la gent s'ha posat una espelma, un símbol d'una espelma, diguem, amb commemoració, amb honor a aquest senyor que va descobrir i que va ser condemnat per les autoritats. Això, diguem, és un principi de rebel·lió. La gent es rebel·la, la gent veu que l'emperador està nu i, per tant, pot això començar a crear problemes a les autoritats. Les autoritats estan donant les culpes als uns als altres, els de Beijing diuen que és el govern local diu que és culpa de Beijing, estan sobreactuant, eh? Ara davant de les càmeres de la tele fan dos hospitals en una setmana,
sí.
El Xi Jinping es passeja com un emperador a sobre d'un cavall per la ciutat per demostrar que no passa res, com si fos el Fraga, i això, doncs, tot això ha creat un estat que a la Xina pot acabar sent, diguem, dramàtic. Hi ha gent que ho compara amb el Txernòbil, la manera com van actuar les autoritats soviètiques davant de l'escàndol de Txernòbil va ser el principi de la fi de la Unió Soviètica, i aquí hi ha gent que conjectura que potser això acabarà passant aquí. Aquí poden passar dues coses: una, que el govern xinès, doncs, redobli la seva repressió, redobli la seva tecnologia per controlar la gent, per seguir amb la seva vigilocràcia, o pot ser que comencin a escardar-se les muralles del partit, del partit governant, i que la gent digui: escolta'm, el contracte social que ens heu venut no funciona, nosaltres complim la part, però vosaltres no sou tants bons gestors com ens havíeu dit, ens heu posat en perill per culpa de la vostra incompetència, hem estat dos mesos sense fer res i això ha permès que 2 milions de persones sortissin de la ciutat per celebrar l'any nou xinès, quan ja feia 2 mesos que sabíeu que no havien de sortir. I per tant això pot acabar tenint conseqüències molt més importants sobre el món que no pas tot l'altre.
Clar, aquesta és la pregunta, és a dir, si hi ha aquesta esquerda a la Xina, a nosaltres com ens pot afectar això econòmicament?
Bueno, no sé, depèn de com... De com
clar, per començar, ja estem parlant d'empreses que ja no reben peces, no? Vull dir, i no estem parlant de la Xina, sinó Europa. El que són pràcticament cadenes de muntatge que han estat aturades ara mateix perquè no hi ha producció.
Però això en termes de la producció mundial no afecta si el govern xinès és democràtic o no és democràtic. Les cadenes de muntatge globals acaben funcionant. El que sí que això té efecte sobre la resta del món és perquè la Xina ha donat un missatge perillós. Les grans lliçons de la història del segle XX, les dues grans lliçons econòmiques de la història del segle XX, són que, número 1, el capitalisme ha funcionat molt millor que el socialisme, és a dir, les economies socialistes totes van acabar ensorrades, la URSS, la Xina comunista, tot va ser un desastre total, les economies de mercat van superar, per tant, la lliçó número 1 és aquesta. Aquesta lliçó els xinesos l'han après, perquè han mantingut la dictadura del Partit Comunista, però el sistema econòmic l'han canviat, són més capitalistes ells que els americans. Però la segona lliçó era que la democràcia és un sistema superior a la dictadura. Tant les dictadures feixistes com les dictadures comunistes es van ensorrar econòmicament i les democràcies van acabar dominant. L'èxit de la Xina ha fet veure a molts països del món, sobretot de països pobres, sobretot països africans, que a finals del segle XX semblava que estaven convençuts de que la via democràtica era la bona, doncs miren a la Xina i diuen: escolta, potser no, mira, els xinos no són demòcrates i mira com els hi va, tu, van com a motos, es fan cada dia més rics, potser podem provar aquesta via. Si el mite de que la dictadura és bona o no és dolenta, doncs col·lapsa, això acabarà tenint conseqüències per aquest tipus de països. I aquest tipus de visió, per cert, no només afecta els països africans. Aquesta setmana el president Trump ha dit una cosa brutal, una cosa que a mi em fa posar els pèls de punta, que és, ha dit: mira, els xinesos no tenen un problema de drogues, nosaltres aquí als Estats Units tenim un problema de drogues. Per què no tenen un problema de drogues? Diu el Trump. Doncs perquè allà la que agafen un tio que fa drogues l'agafen i el pengen en una setmana. És a dir, no tenen cap garantia, l'estat de dret no funciona, la gent no es pot protegir dels abusos del govern. El govern diu: escolta'm, tu ets un drogadicte o ets un venedor de drogues, doncs escolta'm, a la forca o a la pira expiatòria com a l'Espanya de Torquemada, i ja està, i s'arregla el problema. I això el president dels Estats Units ho ha lloat. O sigui, lloa, digo, escolta'm, és que les dictadures també tenen les seves coses bones. Això que a mi em sembla horrorós és una cosa que qualla, o sigui, que la Xina dona al món la idea de que, home, pues mira, sí, funciona. I això és un pas enrere que hem fet la humanitat, perquè a finals del segle XX estava clar que la via democràtica, els països democràtics havien vençut tant a les dictadures d'esquerres com a les dictadures de dretes, totes havien quedat enrere, i diguem, el fet de que aquest mite xinès caigui, doncs tindrà un efecte, jo crec, positiu sobre la resta del món.
També ahir deia Trump, ho va fer a través de Twitter, que és com acostuma a parlar, que això del coronavirus, que no ens preocupem, que ara que arribi la calor, res, en un parell de mesos ja quedaran en no res per si mateix. Sobre aquesta qüestió, Xavier, estem assistint aquí a Barcelona al degoteig de firmes que van caient una darrere l'altra. Tu deies que una firma aragonesa que digui que no vol anar al Mobile World Congress és una bestiesa. Aquest efecte de caiguda d'aquestes empreses, de la seva no assistència, tu creus que és un efecte real, és un efecte de por, és un efecte de màrqueting?
O sigui, no té cap sentit. O sigui, com, per què una empresa aragonesa? O sigui, no, hi ha algun malalt a Barcelona?
No.
Hi ha algun focus d'epidèmia de Barcelona?
No.
Escolta'm, doncs per què una empresa aragonesa diu que no va a Barcelona perquè té por que els seus treballadors s'encomanin? S'encomanin de què?
Però si hi ha aves a Saragossa, a Barcelona, contínuament, cada hora o cada dues hores.
O sigui, no veig jo la racionalitat. Per tant, com que no hi ha racionalitat, això ha de ser fruit de la irracionalitat, i això vol dir el pànic.
No només en aquesta empresa, sinó en les altres, perquè jo et deia, aquesta tampoc ho acabo d'entendre, ja ho preguntarem, però és a dir, quan LG, quan Amazon, quan una darrere l'altra, grans empreses, Ericsson, van dient que no, és a dir, tu hi veus un moviment ètic de preocupació per als seus treballadors, o
hi ha alguna altra cosa amagada aquí?
No, jo veig un moviment de pànic i irracionalitat. A veure, jo entendria una empresa que està al centre de la Xina que diu, escolta'm, no podem sortir perquè estem en quarantena i que la meitat dels nostres treballadors estan tancats a casa i ja està, molt bé. Però que una empresa coreana, que una empresa Ericsson és sueca, no entenc. Sí que ho entenc, és el pànic i la por aquesta irracional de que alguna persona, imagina't que un dels nostres treballadors fa una reunió amb un treballador xinès i resulta que s'infecta i llavors a nosaltres ens cauria el pèl, nosaltres directius ens cauria el pèl perquè vam obligar aquest treballador suec a anar a Barcelona i allà es va trobar amb un xino que el va contaminar. Però, diguem, les probabilitats de tot això és tan petita que, jo insisteixo, tot això és fruit del pànic i la irracionalitat. Tot això podria passar igual amb la grip. O sigui, un senyor suec que se'n va a Barcelona i és infectat per una cambrera de no sé què que li dona la grip, oi que no passaria res? Doncs, escolta'm, la mortalitat que tindria el senyor suec per culpa d'això és la mateixa que la del coronavirus. I en canvi no els hi fa cap por enviar gent a Barcelona en plena temporada de grip cada any. Oi que no cancela el congrés perquè hi ha una senyora a Barcelona que té la grip?
No, s'agafen doncs a grips a Barcelona i altres coses, quan venen a les fires. Dic perquè, en fi, hi ha turisme per tot. No, aquí ho comentàvem abans, aquí el gran risc, també a nivell d'imatge, és que tu com a empresa et treguis pit, escolta'm, que et creguis l'OMS. No cal anar a especular molt, perquè l'OMS diu, veniu que no hi ha cap problema. Les mesures de seguretat bàsiques, no hi ha cap problema. I el problema és que tu et creguis això, et creguis la recomanació, i un dels teus treballadors agafi el coronavirus. M'imagino que la que et pot caure al damunt és molt important.
Exacte, però això és fruit del pànic. Mm-hmm. Perquè si un treballador teu ve i li agafa la grip, ningú et fotrà cap bronca, no? Et fotrà la bronca si és exactament aquest virus, no? Qual si és qualsevol altre virus, no? Si els agafa la sífilis perquè han anat de putes a la nit, això ningú li donarà les culpes a l'empresa. Però per què? Perquè no hi ha aquest pànic de la sífilis, ni aquest pànic de la grip, ni el pànic de qualsevol altra de les malalties que poden agafar amb una probabilitat igual d'alta. O més alta.
O més.
És més probable que agafin la grip que no pas que agafin el coronavirus. Però clar, com que hi ha aquest estat de pànic, diuen, escolta'm, si jo, director general, no cancelo, doncs em caurà el pèl a mi, perquè veig que tothom està histèric. I per tant, com que em caurà el pèl a mi, ho cancelo.
Jo crec que seguint aquesta lògica, vaja, aquí no som vidents, però si seguim aquesta lògica, és molt probable que divendres
No sé, si, no sé si això es tancarà o no, potser es retrassa un temps, vés a saber. Perquè, només per la lògica dels esdeveniments, primer pel que ens explica el Xavier i després pel que anem veient cada dia, que cada dia van caient empreses. Les petites ja no les sabem, segurament hi ha moltes, perquè quan vas al mobile hi ha molts estants petits dels que no estem parlant. I de les grans ja aneu veient com va, que la primera és Huawei, que de moment s'ha compromès a no marxar, la segona ja ha dit que no hi seria. Canviem de tema, un tema que m'ha cridat molt l'atenció. Parlem d'una altra alerta, no sé si tan devastadora com el coronavirus, per l'economia. Es tracta del que s'anomena cignes verds, que seria cisnes verdes, és a dir, estem parlant de l'animal, cignes verds. I és que el Banc de Pagaments, que ara preguntaré què és ben bé això, Banc de Pagaments Internacionals, acaba de publicar un informe on utilitza per primer cop aquest terme per referir-se a la crisi financera que pot derivar del canvi climàtic. Anem per parts. Què és el Banc de Pagaments Internacionals, Xavier?
Bueno, és una associació de bancs centrals, el Banc Central dels Estats Units, el Banc Central d'Europa, el Banc Central del Japó, doncs tenen un fòrum on reunir-se i on discuteixen bàsicament quines han de ser les regles financeres del món. Doncs allà, doncs aquest és el fòrum on es reuneixen, no? No és cap cosa especial, no té cap mena de poder gran, és una institució molt, molt estranya, va néixer, sabeu, al final de la Primera Guerra Mundial, quan es va obligar els alemanys a pagar els costos de la guerra, el Tractat de Versalles, doncs... per gestionar aquests pagaments, no? Per agafar el diner, els diners dels alemanys i donar-los als francesos i als anglesos que havien guanyat la guerra, doncs es va crear aquest banc, no? Cosa que ràpidament va desaparèixer perquè aquests pagaments es van deixar de fer en veure's que era un desastre. I llavors, com sempre passa amb aquest tipus d'institucions, un cop desapareix l'objectiu amb el que es crea, doncs es reinventen i creen nous objectius, i ha quedat com una mena de banc centrals, és el banc central dels bancs centrals, que és el fòrum on es reuneixen els bancs centrals.
Doncs aquesta Unió de Bancs Centrals publica un informe on es fa servir aquest concepte, signes verds. Què hem d'entendre?
A veure, això és un joc de paraules que ve dels signes negres. Els signes negres en economia són aquells fenòmens rars. El signe negre, durant mil·lennis, hi ha textos a l'antiga, antics romans que parlen dels signes verds, signes negres, com els animals que no existeixen. Per què? Doncs perquè en el nostre hemisferi, diguem, és a la Mediterrània, tots els signes que s'havien vist durant tota la història eren blancs, no?
Sí.
Oi que els signes són blancs? Doncs els signes són blancs. I llavors una cosa estranya, un animal, un unicorni, no? Un animal que no existeix, doncs era un signe negre. I la història, molta literatura ha parlat sempre dels signes negres com els animals, diguem, imaginaris, mítics, que no existeixen. Però resulta que els europeus, quan descobreixen altres continents, arriben a Austràlia i el primer que fan és troben signes negres. Una cosa que no existia, de sobte,
existeix.
Resulta que sí que existeix. Una cosa rara, una cosa estranya. Llavors, això ha passat, en lloc de ser un animal impossible, el signe negre, en lloc de simbolitzar, com si històricament havia simbolitzat, un animal increïble, impossible, inexistent, ha passat a simbolitzar els fenòmens estranys, fenòmens que tothom creu que no existeixen, però que de sobte existeixen. En termes estadístics, això es diu els esdeveniments amb probabilitat molt petita. I això és una cosa que es va inventar un estadístic que es diu Nassim Taleb, per descriure els fenòmens aquests estranys que no passen mai, que no han de passar, que tothom diu que és impossible, però passen. Per exemple, la caiguda del mur de Berlín. Per exemple, l'aparició d'internet, per exemple, l'atac als Estats Units a les Torres Bessones, no? Són fenòmens que tothom abans, 5 minuts abans de que passin, tothom diu, no, això no passarà mai, però pum, acaben passant. I no només acaben passant, sinó que tindran un impacte econòmic brutal. Tant la caiguda del mur de Berlín, com l'aparició d'internet, com els atacs a les Torres Bessones, acaben tenint un impacte brutal, malgrat que 5 minuts abans que passessin, tothom deia que eren impossibles.
Aquests són els negres.
Aquests són els negres. Llavors, aquests senyors que han fet aquest estudi han volgut ser creatius i divertits i dir, escolta'm, ara hi ha uns fenòmens que poden econòmics que poden acabar passant, que poden tenir impacte econòmic brutal com a conseqüència del canvi climàtic. Eh? El canvi climàtic no és un signe negre, perquè tothom sap que ja està aquí, que ja el mesurem, pam, 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 però l'impacte que això pot tenir pot ser una sorpresa gegantina. I com que el canvi climàtic està associat als verds, a la verd, la cosa verda, i és una cosa que tindrà un impacte, que pot tenir un impacte brutal, amb una probabilitat molt petita, però que pot tenir un impacte brutal, doncs el bategen amb el nom de signe verd. Eh? És a dir, una barreja de signes negres i canvi climàtic. I aleshores la pregunta és com pot tenir,
ara,
diguem, un efecte brutal.
Què els preocupa?
Doncs els preocupa cinc coses. Els preocupen. Primera, per culpa del canvi climàtic, jo que sé, hi ha una tormenta molt gran a Nova York, molta gent no pot tornar els seus crèdits, perquè perden la casa, perden la feina, bla, bla, bla. Això fa que col·lapsi el sistema financer. La gent no torna els crèdits, els bancs no reben els crèdits, i com va passant a la crisi financera del 2009, hi ha una sèrie de bancs que col·lapsen, i això genera una crisi. Però això és el que diuen ells, el risc creditici. Segon, el risc, el que ells anomenen el risc de mercats. Per culpa d'algun esdeveniment climàtic, baixen les accions de no sé quantes empreses, que jo sé, hi ha un incendi a Califòrnia, les empreses de Califòrnia baixen la cotització, això crea un pànic a la borsa, similar al que hem vist altres vegades, això ensorra les cotitzacions de tota la borsa, les empreses perden calés, tanquen, pànic bancari, crisi financera.
Sí.
Tercera, el que diuen el risc de liquiditat. Sabeu que els bancs, diguem, molt sovint el que fan és financien els seus propis crèdits demanant crèdits. I a vegades han demanat molts crèdits a curt termini i han aconseguit crèdits a llarg termini. Si, diguem, i el seu negoci consisteix a que algú constantment els hi vagi donant prestat. Com va passar l'any 2009, de sobte un banc que està acostumat a demanar prestat constantment per poder donar crèdits a llarg termini, el qui li presta deixa de prestar-li. I, per tant, el banc ha de tornar els calés, però, en canvi, amb ell no li tornaran fins d'aquí 20 anys quan els li torni les hipoteques que ha concedit. I, per tant, això fa que el banc s'ensorri i una altra vegada crisi. La quarta és el que anomenen el risc operatiu, és a dir, un incendi o una tormenta, un huracà o el que sigui, doncs destrossa els sistemes informàtics o els centres de dades o el centre de producció d'una gran zona, i això crea també una crisi. I l'últim és el risc de cobertura, que aquest ja l'hem vist als incendis de Califòrnia de fa un parell d'anys, no sé si recordeu, van devastar tantes cases tan cares, cases de moltíssims calés, sí, que això va ensorrar alguna empresa d'assegurances, que no va poder fer front a les assegurances que tenia contractades i es van arruïnar. I, per tant, això seria el quart tipus de risc, que anomenen el risc de cobertura. A veure, tot això són obvietats, disfressades amb un nom sexy, que és el nom de signe verd.
Doncs avui ho deixarem aquí, ens quedarem amb aquest nom sexy. Xavier, moltíssimes gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies.
Adéu-siau,
a vosaltres.
Bona tarda.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.